matí amb Raquel Garcia. Segueix-nos a les xarxes socials, a facebook.com/radiosabadell, a Twitter @radiosabadell.
Otro mundo es posible.
Avui dia són diversos els estudis que demostren que una persona que fa esport de manera regular obté beneficis físics i psicològics que enriqueixen la seva salut mental, el seu benestar i també la seva qualitat de vida. A banda de les diverses habilitats i valors que fomenta l'esport, com poden ser el treball en equip, l'esperit de superació o el compromís. Però quines possibilitats pot oferir l'activitat física amb determinats col·lectius, com poden ser els discapacitats o les persones amb problemes de drogodependències? Pot ser una eina terapèutica i alhora pot ajudar les entitats a captar més recursos econòmics? I per això avui ens acompanyen la Montse Sanz, que és psicòloga i coordinadora de la secció sènior de CIPO. Bon dia i benvinguda.
Hola, bon dia, merci.
I també ens acompanya l'Agnès Mestres, que és educadora social d'ETOS. Bon dia i benvinguda.
Bon dia, Raquel.
Podríem parlar així, la primera pregunta per totes dues, que l'esport és també doncs, un element d'inclusió?
Doncs sí, l'esport és un element d'inclusió a la societat, sentir-se que formes part no, d'això de la societat fent esport. La gent sense discapacitat fa esport, per tant, les persones amb discapacitat doncs, també tenen aquesta opció. Nosaltres, per exemple, estem intentant doncs, fer aquestes activitats físiques que fem a la nostra entitat, doncs, fer-les a l'exterior. Perquè sigui també això, doncs, un símbol d'inclusió a la societat, fent servir equipaments municipals, pavellons i altres equipaments, i també fent ús del carrer, per això, no? Sentir-te que estàs dins la societat, dins la ciutat.
Després desgranarem les activitats que impulseu des de CIPO, però també ens agradaria que l'Agnès ens oferís la seva resposta.
Mal, però jo crec també, i a ETOS creiem fermament, que sí que és inclusiu des del punt de vista que les persones que tenen problemes amb les drogues o amb altres conductes de risc poden participar també d'activitats esportives. De fet, nosaltres, per l'esport, és una eina educativa i una eina preventiva genial, de la que tirem molt durant el dia a dia de l'entitat. Què podem incloure'ns? Doncs nosaltres ens podem incloure també, com deia la Montse, per exemple, participem a la cursa popular de Sabadell, que és una activitat esportiva que també ens dona a veure a la ciutat, no? I rompem un poc l'estigma de que les persones drogodependents pues, són estranyes o són un monstre, no? I veuen que són persones pues, que fem esport i que és una eina i un hàbit molt saludable.
Perquè suposo que tots els vostres usuaris milloren en molts aspectes, no? Gràcies a la pràctica de l'esport.
Sí, evidentment hi ha uns beneficis que suposa no? fer activitat física en la població general i per tant també en les nostres persones usuàries, no? L'esport prevé malalties, millora la qualitat física i el funcionament de l'organisme, augmenta l'esperança de vida, ajuda a dormir millor, afavoreix les relacions socials i un llarg etcètera no? de beneficis que es poden obtenir amb l'activitat física. Evidentment, els nostres usuaris se'n beneficien també.
Clar, beneficis físics i psicològics, però també és una manera de transmetre determinats valors, no? I fins i tot hàbits, higiene, no?
Doncs sí, es treballen també hàbits, com deies, d'higiene, recordar-se que aquell dia que et toca l'activitat física has de venir amb el xandall, has de portar-te una tovallola per després dutxar-te o canviar-te de roba. Tots aquests hàbits es treballen també amb les activitats que fem.
Uh-huh. Agnès, suposo que en el vostre cas també, no? Milloren molt doncs, els seus hàbits, són més saludables, també suposo les seves relacions interpersonals, la disciplina, no? M'imagino.
Sí, sí. Nosaltres, primer, dir-te que treballem amb adults i joves de forma molt diferenciada i fem servir l'esport amb els joves com a eina educativa i amb els adults com a eina terapèutica. Per què milloren tant uns com altres? Perquè desenvolupen i practiquen moltes capacitats que potser han deixat de desenvolupar per als joves, doncs, per les dificultats, pels primers consums, per la dificultat amb les pantalles, que ara costa tant, no? Que estan, els agrada més amb el mòbil, amb el WhatsApp, que no sortir a practicar esport, no? I amb els adults, doncs, també el benefici és molt important, desenvolupar la capacitat, com comentaves tu a l'inici del programa, l'esperit de sacrifici, el treball en equip, farà que quan hagin acabat el seu procés de rehabilitació, doncs mantinguin i consolidin l'abstinència i es desenvolupin bé una altra vegada a la societat. Uh-huh. Bàsicament,
molt interessant tots aquests, aquests valors, no? I aquests hàbits que aprenen. Explica'ns també, doncs, a Montse, quines activitats vosaltres proposeu, perquè déu-n'hi-do la de llista, no?, d'activitats, no només fora de la ciutat, no?, per canviar aquesta mirada de la societat que moltes vegades tenim, sinó també, doncs, a les activitats que feu més enllà.
Sí, doncs mira, nosaltres en el nostre centre ocupacional les activitats esportives que fem són gimnàs amb l'associació esportiva de Can Déu. Llavors, dins d'aquesta activitat doncs es diferencien dos grups, un grup que fa aeròbic i l'altre grup que fa esports d'equip a la pista. Vale. Llavors, una altra de les activitats que fem és piscina, natació, el Club Natació de Sabadell. Tenim grups de caminoteràpia, que surten un dia o dos a caminar pel
rural, no?
Sí, sinó pel barri, fan la ruta del colesterol, que tenim allà molt a prop de Zippo.
I que a més això també per ells és molt, molt motivador, no?, perquè surten també de Zippo,
sí,
no?, de les
tant,
instal·lacions.
Totes les activitats que puguin
que
ser a fora.
Que trenca una mica amb la dinàmica, sí, el dia a dia.
Sí, sí, realment les activitats que es poden fer fora de Zippo, que toqui l'aire lliure ja en si, ja ens aporta un benefici.
A tots ens agrada. Què més?
Després tenim instal·lades també uns aparells de gimnàstica al nostre pati de Zippo i també fem ús d'aquests aparells. I per últim, aquest any hem començat una activitat nova, que és l'activitat de tennis adaptat al Cercle Sabadellès. I és una activitat que està agradant de moment.
Sí, funciona
moltíssim.
Molt bé.
Sí, sí, està funcionant molt bé. Sí, sí.
Però també feu més coses, no? Feu piscina, feu dansa a vegades, no?
Sí, llavors fem activitats puntuals. Doncs això, per exemple, anem a fer una sessió de zumba o d'aeròbic al Club Natació dins de les activitats de la Guia Ciutat Escola, o fem algun conveni puntual amb una associació de dansa i venen a fer una sessió de dansa, ioga i altres activitats que ens puguin anar oferint.
Uh-huh. Agnès, en el vostre cas, a veure, suposo que també són activitats diferents, no?, segons si són doncs, adreçades pels adolescents o pels adults.
Sí, de fet, quan les persones arriben a ETHOS ja de seguida se'ls fomenta l'esport. Qualsevol tipus d'esport. Sí que és veritat que les activitats que fan, hi ha activitats que són compartides per treballar la cohesió i per treballar altres aspectes, però els adults tenen, per exemple, hi ha un programa que sí que té una sessió esportiva setmanal, concreta, on bueno, van complementant les teràpies més psicològiques o les teràpies grupals a dins una sala, no?, que no permet fer segons què. Però també pels adults tenen futbol terapèutic, per exemple, que és una activitat de les primeres que es van crear i funciona moltíssim, també per veure com se superen al seu dia a dia. Els joves treballem d'una manera diferent perquè per ells és una eina educativa, fan activitats esportives cada dia, gairebé,
i perquè així m'imagino que també cremen energia, no? Que també bueno, és necessari.
Clar, no, i per descondicionar el dia i també per segregar endorfines, no? Ja sabem que tot el tema de córrer beneficia perquè disminueix l'ansietat, disminueix tot el tema de l'estrès, tant a joves com a adults, val? Però sí, és un poc això. També t'explicaré que pels joves, per exemple, el treball, mira, fan futbol, no? Per exemple, I ells, quan acaben l'activitat, doncs, es xerra, es treballa de si han sigut capaços de seguir unes normes, de seguir una autoritat, no? Com pot ser l'àrbitre. I tot això, doncs, ho poden traslladar al seu dia a dia, ho poden traslladar a l'escola, els que continuen estudiant, doncs seguir les pautes que dona la professora, etc, etc. Vull dir que el treball educatiu a darrere és important. Llavors també fem activitats extraordinàries durant l'any on sí que participen tots els programes, una via ferrada, per exemple, que es viu sobretot als joves, no? molt expectant, això d'anar a escalar, doncs és una activitat que no ho tenen a l'abast. A més, intentem transmetre la idea d'oci saludable, de que l'esport, les activitats, no cal anar sempre a fer el mateix a les zones d'oci nocturn o aquesta escola, no? Participem a la cursa popular de Sabadell. Aquest any hem fet amb FIPO i altres entitats de valo a Quilòmetre Solidari. I, bueno, fem caminates per la natura, que és important, perquè és que a vegades ho tenim aquí al costat, la Mola, no? I no cauen que poden agafar un autobús fins a Sant Llorenç i pujar a la Mola. O caminates, ara tindrem la de la Federació Catalana de Drogodependències, que també participem cada any. I, a grosso modo, és un poc això. És per treballar capacitats, per descondicionar, com tu deies, i per moltes coses. I per fer prevenció, sobretot.
Que és molt important, també, molt. Aquest tema.
Bueno, de fet, la prevenció, nosaltres, a ETHOS, tot l'equip creiem fermament que des de petits s'ha de començar la prevenció, s'ha de començar a desenvolupar, i es pot fer a través de l'esport. Totes les escoles treballen l'esport des de ben petits i es poden desenvolupar totes aquestes capacitats, que si un nen de 3 anys aprèn frustrar-se, doncs quan és adolescent i no li surt un examen o mil exemples, ho viurà molt millor. I amb el consum, per exemple, no? En el tema que ens afecta més a ETHOS, a l'hora de si des de petit, a través de l'esport, desenvolupa un sentit crític de decidir si jugo, si no, si faig trampes, si no, si sóc legal o no, doncs llavors podrà decidir amb coherència si consumeixo drogues o no. I això sí que s'hauria de fer de ben petitets.
Sí, que això recomanes ja des de ben petits, inculcar petits, els valors petits. De l'esport,
sí,
eh?
Sí, sí, és important, no? Nosaltres, clar, tot l'aspecte d'hàbits saludables, d'higiene, d'alimentació és important, però com que som un centre de prevenció i rehabilitació de drogodependències, treballem més i creiem la idea de que també des de petits es pot fomentar a través de l'esport tot això.
Doncs, Agnès, escoltem un dels usuaris de la vostra entitat explicant la seva vivència.
Hola, sóc un usuari de l'associació ETHOS. Jo actualment estic en el programa EGA. Jo volia expressar el que ha significat per mi l'esport. No? L'esport doncs, m'ha ajudat a millorar l'autoestima, la gestió de l'estrès, a fer oci saludable, a mantenir relacions sanes, entre moltes altres coses que t'ajuden a gestionar les dificultats del dia a dia. No? I en el meu procés, en la sortida, doncs, va ser un dels pilars imprescindibles que actualment ho segueix sent.
M'ha agradat molt quan ha dit mantenir relacions sanes, no? I gestionar totes aquestes emocions.
Sí, de fet, nosaltres creiem que l'esport és una eina per canalitzar, no? Totes aquestes emocions i que surtin a la pràctica de l'esport i llavors, com deia aquest noi, treballar-les i veure com les vi que en el dia a dia i relacions saludables, doncs jo i els meus companys, els educadors, les psicòlogues, entenem que les relacions que es poden fer anant d'excursió al bosc o corrent una cursa són molt diferents que les que podríem fer sortint a la discoteca.
Per això, i també suposo per el que comentàvem abans, no? El respecte que després també tens als companys amb qui practiques aquell esport, no? O a l'entrenador, a les normes. Sentim un altre dels usuaris d'ETHOS que també ens explica doncs, la seva experiència.
Hola, actualmente formo parte del grupo EGA de ETHOS. Empecé con el deporte terapéutico en el grupo Sortida. Desde entonces lo utilizo para liberar el estrés, la euforia y ordenar el día a día. Me ha ayudado a desarrollar capacidades como el esfuerzo, la perseverancia, la capacidad de frustración y la constancia. Estas capacidades pues, son básicas para mí y sobre todo para tener una buena autoestima. El deporte se ha transformado en una pieza indispensable.
Doncs sovint, quan escoltem els usuaris de les entitats, ens donen veritables lliçons de comportament, com ara ens explicava ell, no? Doncs, a totes aquestes capacitats que ha anat aprenent i que ja comença a gestionar.
Sí, el secret és introduir-les de tal manera que sigui la teva eina, no? De com deia aquest noi, de treballar el dia a dia, d'ordenar-se, i la finalitat última, en el cas dels adults, de mantenir-se abstinent pel llarg de la seva vida.
Clar, molt importantíssim.
Molt.
Montse, vosaltres, bueno, tu també formes part de la comissió que organitza la cursa solidària de Cipo. Suposo que aquesta sí que és una de les activitats estrelles, no?, de l'entitat.
Doncs sí. La cursa va començar l'any passat, que vam fer la primera edició, i estava enmarcada dins els actes del 50è aniversari de l'entitat. I llavors va tenir tant d'èxit, almenys per nosaltres va ser un èxit absolut, que ens hem proposat tornar-la a repetir, i aquest any farem la segona edició. Serà el 24 de novembre i, bueno, esperem això, que sigui un èxit igual que va ser l'any passat.
Segur que serà un èxit. L'any passat unes 300 persones per Catalunya, amb una cursa molt especial, perquè explica'ns una mica l'ambient que es va viure, no? Perquè no sempre es fan curses d'aquest tipus.
No, doncs sí, la idea, això que es fes al Parc Catalunya, no? Doncs és tenia la finalitat de que es fes visible, no? Perquè ens vam plantejar fer-la a prop de Cipo, també per tenir-ho més fàcil, però vam pensar, doncs, fer-ho al Parc Catalunya ens donarà molta més visibilitat, que és també un dels objectius d'aquesta cursa. Llavors, vam fer dos recorreguts, un d'un quilòmetre i un de 5 quilòmetres, i per un recorregut totalment adaptat. La idea és que pogués participar tothom, totes les persones usuàries de Cipo i tota la ciutat de Sabadell. Llavors, hi ha aquestes dues vessants, no? Un recorregut adaptat perquè qui no pot córrer ho pugui fer caminant, i qui no pot caminar ho pugui fer amb cadira de rodes o amb caminador, i el recorregut de 5 quilòmetres, que és més llarg, doncs per qui realment vulgui anar a competir, que també hi ha aquesta opció, no? Llavors, molta gent de Sabadell va participar sense potser conèixer-nos, però simplement perquè era una cursa i per competir.
Doncs escoltem a l'Adrià i a l'Antonio, que tots dos van participar i han volgut, doncs, explicar als nostres oients com van viure aquesta cursa.
Doncs, a veure, la cursa va ser molt interessant per mi. Jo me'n recordo la primera vegada que els de l'empresa Cipo em van preguntar si volia fer la cursa. Jo vaig dir que sí. Hi havia l'opció entre escollir entre d'una volta, que és d'un quilòmetre, i la de 5 voltes, que és la de 5 quilòmetres. Jo vaig pensar que la de 5 voltes no era res. Però clar, per la que vaig començar i vaig veure que la primera volta no... Jo em vaig veure que tenia que continuar, i jo vaig dir, me cago en dena que se té que fer la de 5 voltes, i jo pensava que la una volta ja acabava, però no. Ha seguit a donar canya, i això sí, quan vaig fer la cinquena volta vaig quedar rebentat, però va ser molt estimulant. I és una bona oportunitat de fer aquesta cursa per tota la gent que vol incorporar-se o que té ganes d'involucrar-se en el món de les persones amb discapacitat i tot. Perquè clar, tant com una persona normal com la discapacitat és una persona igual, dona igual quina diferència es tingui. I jo recomano de fer aquesta cursa.
¿Qué tal la cursa del año pasado?
Bien. Y luego le dio una camiseta, una gorra, después comió caracoles, Fanta, todos los compañeros eran premios, medalles, con premios, carreña, cantica, todos los compañeros, y bien, está muy bien, me gustó. Y a mí ya me gusta este año, sí, caminando. A uno corriendo. Y mira, me gustó.
Doncs fantàstics, les notes fantàstiques les notes de veu que ens han enviat també els usuaris. L'Adrià parlant de tota aquesta superació, que al principi es pensava que la cursa no seria tan difícil, però però el que dèiem, no? Doncs amb aquesta motivació, i l'Antònia també, que destacava també doncs, les begudes, que això sí. També és important,
Sí, sí, perquè per la hidratació. La cursa hi havia, també vam fer, hi havia cargols que vam cuinar perquè la gent pogués menjar, i també doncs, les begudes, els obsequis, el sorteig, i això és el que destacava l'Antonio. Sí.
Doncs també tenim l'Araceli, que és usuària de Zippo i que ens explica, en el seu cas, com l'activitat de natació, d'anar a piscina, l'ajuda en el seu dia a dia.
La natació va bé perquè se puede hacer todo el cuerpo, mover todo el cuerpo y no te cuenta cansada. Y va muy bien para la salud. Y el aeróbic también va bien para otras cosas. Con las pelotas, las pelotas grandes, muy grandes, aguantar el equilibrio. Y me lo paso muy bien haciendo eso.
I també tenim el Carles, que ell ens explica la seva experiència amb el tenis.
Estic molt content de fer tenis perquè m'ho passo molt bé. Jo vaig amb l'Albert i altres companys de Cipo. Perquè m'agrada aprendre a fer raquetes.
Doncs també aquestes activitats que comentaven tots dos, ja hem vist que molta varietat, Com ho feu per organitzar els grups amb les activitats? És segons les preferències que tinguin els usuaris?
Sí, nosaltres en general a Zippo treballem en planificació centrada en la persona, i això significa que cada persona decideix una mica quin és el seu itinerari a seguir, no? I quines són les activitats que més li interessen, i amb les activitats esportives evidentment també funciona així. Llavors nosaltres oferim una sèrie d'activitats que són les que podem fer, i cadascú escull si es vol apuntar o no a aquestes activitats.
En el vostre cas, Agnès, tots fan les mateixes activitats, no? Segons si són adults o són joves.
Sí, la veritat és que sí, a Etos també treballem en plans individualitzats, i els adults fan l'esport que en el programa, com ha comentat en els àudios, fan la sessió i fan el que els hi proposa l'educador, però sí que depèn de com està el grup, de com està la persona, a través també de la informació que dona aquesta persona practicant l'esport, a la reunió d'equip es treballa i es decideix, bueno, doncs potser aquesta setmana aniria millor fer aquest esport o aquesta altra activitat. I amb els adolescents, bàsicament, també funciona igual. Hi ha unes activitats individuals, d'esport individual, on ells es van treballant les dificultats que tenen per evitar els conflictes a casa i aquestes coses. Inclús surten coses que potser en un despatx costen més amb la psicòloga, no?, treballar. I igual a l'espontaneïtat de que estic al vestuari dutxant-me al costat de l'educador o l'educadora, ui, li deixo anar una informació important. I això també està molt bé. Fan activitats grupals, fan kickboxing, futbol, etcètera, etcètera. L'estiu sí que fan activitats més atraients, no? Perquè l'estiu competim amb altres coses, no només amb les pantalles, que podríem competir, que és un tema que ara ens preocupa bastant a nosaltres i als educadors en general, però que l'estiu hi ha altres coses, no? I potser sí que les activitats de l'estiu segueixen sent esportives, però són més atraients.
Doncs avui, descobrint les potencialitats que ofereix l'esport cap a tots aquests usuaris, i també a nosaltres, que com a societat hauríem de canviar moltes vegades la mirada cap a ells. Moltíssimes gràcies a totes dues, i sobretot per la feina que feu cada dia. Que vagi molt bé.
Gràcies a tu.
Al matí, amb Raquel García.